Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les tarifes del transport. Hi ha unes quantes rebaixes, en tot cas, ja sabeu, es va fer un anunci sobre la gratuïtat de Rodalies, també una rebaixa en els abonaments de la Usual i altres al transport metropolità. Però és cert una cosa, millor xerrar i aclarir les coses, perquè hi ha una certa confusió. He trobat que moltes persones no tenen clar exactament com funciona el tema. A veure si podem treure l'aigua clara, encara que siguin els propers minuts. Parlem amb el director general de l'ATM, el senyor Pere Torres. Pere, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pere. Bé, exactament, en principi hi ha una reducció de les tarifes del transport. En principi, per què s'ha fet aquesta reducció de les tarifes?
Bé, aquesta és una decisió del govern espanyol, que considera que per fer front a la situació inflacionària, una de les vies que pot, diguem-ne, instrumentar és reduir les tarifes del transport públic. Tot i que val la pena recordar que, almenys al nostre àmbit, les tarifes del transport públic porten 3 anys congelades, després d'un any de reducció. El 2019 al 2020 les hem reduït en més d'un 25% en els títols més freqüents, com la T Usual o la T Jove, i des d'aleshores les hem congelades. Per tant, tampoc és que es pogués dir que la tarifa del transport públic estigués augmentant la pressió sobre les economies familiars.
Clar, aquí hi ha una mica de tirallarrons. En principi, jo com a usuari estic encantat que tot sigui més barat, evidentment, això segur. Però després penso, això és sostenible de cara a uns pressupostos? Per altra banda, penso també que és beneficiari perquè, en principi, la gent pot deixar el seu vehicle a casa i hi ha una promoció claríssima del transport públic. És a dir, que hi ha pros i contres d'aquí, davant de tot això. Si posem tota la balança, cap on s'inclina?
Bé, això és un experiment que no veurem fins que es produeixi la rebaixa i la gent reaccioni. L'únic coneixement que tenim avui d'aquesta situació és l'experiència que s'ha implantat a Alemanya des de l'1 de juny.
Sí.
I les dades indiquen que hi ha hagut, sí, un incert increment de l'ús del transport públic, que s'ha situat allà a valors previs a la pandèmia, que encara no els havia recuperat, però que la major part dels nous usuaris no venen del vehicle privat, sinó que venen d'usuaris que abans anaven a peu o anaven en bicicleta o en patinet.
D'acord, o sigui que no deixen el cotxe, deixen la bicicleta, el patinet...
Hi ha una part que sí, però és minoritària respecte del total.
D'acord, no, ja suposo que és una qüestió de xifres més generals, però el que va en cotxe és perquè possiblement l'opció del transport públic és petita, en aquest cas, o no té les combinacions que els hi van bé. Bé, arribat a aquest punt, l'altra qüestió, això és sostenible en el temps? Temporalment igual sí, però en el temps, això és sostenible?
No és en absolut sostenible ni al curt termini ni al llarg termini, sinó hi ha aportacions extraordinàries per part de les administracions públiques per sostenir aquesta pèrdua d'ingressos tarifaris. Cal recordar que en el sistema que teníem implantat a Catalunya, abans de la pandèmia, els usuaris amb les seves tarifes aportaven aproximadament el 45% del cost total. Amb la pandèmia, això va baixar al 24%. Per tant, ara, amb aquestes mesures que es volen implantar a partir de l'1 de setembre, encara el percentatge es reduirà més d'aportació o de cobertura dels costos a través de les tarifes. Però els costos són els mateixos, si no més. És a dir, de fet, aquest any són bastant més. Nosaltres no hem traslladat la inflació a les tarifes, però vol dir que estem absorbint 165 milions d'euros aquest any de sobrecostos energètics. Que això, en principi, no ho teníem contemplat al pressupost com va començar l'any. Per tant, tots aquests elements, o hi ha uns forts increments de les aportacions de les administracions públiques al sistema de transport públic, o no és en absolut sostenible econòmicament ni al curt termini, no hi ha al llarg.
Clar, no oblidem una cosa, no és una qüestió només de manteniment de les vies, dels combois, dels autobusos, sinó el cost energètic, que suposo que és el palo gordo de tot això, en tot cas, on s'actua principalment el sobrecost. Bé, no sé si aquestes rebaixes no sé si són il·limitades en el temps o tenen una data de caducitat.
Tenen, d'acord amb la decisió del govern espanyol, data de caducitat el 31 de desembre. Per tant, s'aplicaran de l'1 de setembre al 31 de desembre.
Seran uns 4 mesos?
4 mesos.
4 mesos de rebaixa, en aquest cas,
Exacte.
Per entrar ja directament al detall, on s'apliquen aquestes rebaixes? Sé que hi ha una gratuïtat d'alguns títols de Renfe, i després tenim la T-Usual, la T-Jove i la T-Casual, que reduiria també, penso, un 30%.
Sí. Aleshores, aquí hi ha dos apartats.
Sí.
Per una banda, el govern espanyol va decidir que en els serveis que presta Renfe reduiria les tarifes a un 50%. Això és el que va anunciar el 25 de juny. Sí. Posteriorment, va a ampliar aquesta reducció en els serveis propis de Renfe fins al 100%. La veritat és que aquesta segona part només ha estat anunciada. Veurem si el Consell de Ministres d'avui l'aproven definitivament. Però a data d'avui el que està aprovat per Renfe és una reducció del 50% i un anunci d'ampliar-la al 100%.
Em xoca molt això, A veure, sé que és llançar-me pedres, com jo sóc usuari, i ostres, si t'ho fan gratis, doncs de conya, però si som reals i posem els peus a terra, ostres, això s'ha de mantenir d'alguna manera, vull dir...
Sí.
I ens sorprèn, vull dir, una cosa és una rebaixa, una cosa és una gratuïtat... Que insisteixo, jo com a usuari estic encantat, però després penses, i això com es mantindrà? D'on surten els diners per mantenir tot el sistema ferroviari?
És el que no sabem en aquests moments encara. És cert que el govern espanyol ha determinat que hi haurà 200 milions d'euros de suport per les rebaixes,
sí.
Però nosaltres ens temem que aquesta pugui ser una xifra curta. I segon, ens preocupa, doncs, no al llarg del dia, perquè... nosaltres tenim un sistema al conjunt, tenim un sistema que oferim una capacitat sobrera de places en el transport públic al llarg del dia, però això no es produeix a les hores punta. A les hores punta estem al límit. Per tant, si hi ha una acumulació, especialment en les línies de rodalies, que són les gratuïtes, a l'hora punta pot haver-hi situacions de difícil gestió dels usuaris que vulguin utilitzar el transport públic en aquells moments. Però d'això, fins que no ens hi trobem, no podrem determinar exactament l'abast, no?
D'acord. Després tenim les tarifes del transport metropolità, com la T-Usual, sí. La T-Jove i la T-Casual.
Vale.
Això com funcionarà? Com serà i quan comença a aplicar-se?
No, les dates d'aplicació són exactament les mateixes, 2 de setembre, 31 de desembre. El que va fer el govern espanyol al mateix moment d'anunciar aquesta rebaixa a Renfe va ser oferir a comunitats autònomes i ajuntaments amb transport públic propi una subvenció perquè poguessin rebaixar les tarifes un 30%. Però amb el ben entès que era una política d'agafar tots els abonaments i tots els títols multiviatge o cap, aleshores, en aquesta situació, aquí es va decidir acceptar aquesta proposta i aplicar aquest 30% de descompte als títols multiviatge, que són la T-Casual, i els abonaments, que són la T-Usual i la T-Jove. En el cas de la T-Usual i la T-Jove, que són els abonaments que es volen potenciar a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àmbit de Barcelona... les administracions catalanes van decidir complementar aquesta rebaixa amb un 20% més. De manera que en aquests dos títols, T-Jove i T-Usual, la rebaixa serà el 50%.
Un 50%,
mentre que la T-Casual es mantindrà el 30%, que és l'aportació de l'Estat.
D'acord. Tot això serà de mateixes dates, no? Des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre.
Exactament.
Carai... Què s'espera d'això? Vull dir, hi ha algunes previsions del que s'espera, de com reaccionarà la gent i què tindrem el 31 de desembre? O m'estic avançant massa, Pere?
Sí, sí. És un
misteri.
Sí, és una cosa que és nova i que, per tant, desconeixem quin serà l'impacte. Hi ha qui vol traslladar, com a exemple, la gratuïtat dels peatges.
Ah, sí, sí.
Com una experiència paral·lela. No crec que sigui exactament igual, però sí que revela alguns elements comuns. Un, el risc de saturació, i per altra banda, la necessitat de portar recursos per mantenir el sistema i eventualment per poder ampliar l'oferta. El que passa és que nosaltres, a l'hora punta, estem amb l'oferta màxima possible. No hi ha més trens, no hi ha més metros, no hi ha més autobusos, i en algun cas, si podem trobar més autobusos, tampoc vol dir que tinguem més conductors habilitats per poder-los conduir. Per tant, a les hores punta ens trobem en una situació que pot ser, com deia abans, de difícil gestió. Però, en tot cas, fins que no ho veiem, que no serà l'1 de setembre, sinó que serà
l'1 d'octubre.
A partir del moment en què es vagi incorporant la universitat, sí, les escoles i tot plegat, que veurem quin és l'impacte real.
Cap a l'1 d'octubre, cap a l'1 de novembre, segurament ja es podran fer uns balanços interessants sobre el tema.
Sí, sí, sí.
Serà interessant seguir tot això, perquè hi ha moltes incògnites del que pot passar. Evidentment, la qüestió de la despesa econòmica, això és una qüestió clara. Després, sobre la saturació que comentaves, Pere, i després sobre si l'impacte que pot tenir tot això en un problema de circulació i de saturació de vehicles que té Barcelona en funció de la contaminació. Veurem com acaba tot. Senyor Pere Torres, director general de l'ATM, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.